Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia, encetam la darrera setmana d'agost i ho fèiem una vegada més amb la crisi migratòria en el centre de l'actualitat. Després de dies de recerca a la mà, Salvament Marítim ha suspès de manera definitiva el dispositiu per trobar els cossos dels 15 migrants desapareguts la setmana passada a Mallorca i Cabrera. Els mitjans ja no sortiran a la mà, però, tot i així, es mantindrà l'avís a navegants per si es produís algun albirament. Mentrestant, a l'esfera política, totes les administracions d'Eivissa, governades pel PP, han significat avui un front comú per reclamar al govern central un canvi en política migratòria. El president del Consell i els batlles de l'illa demanen a l'executiu de Pedro Sánchez un diàleg intens amb Algèria per frenar la sortida d'embarcacions irregulars cap a les Balears. En aquest sentit, si no hi ha novetats, el Consell de Ministres aprovarà demà la distribució dels menors migrants no acompanyats arribats a Canàries, Ceuta i Melilla. Tot d'una en parlar, abans, però, destacar amb altres notícies d'aquest dilluns, el 25 d'agost. Ho fem amb Iker Hernández, al control tècnic titulars. I en aquesta hora hi ha retencions quilomètriques a la via de cintura de Palma en sentit aeroport a causa d'un accident de trànsit. Connectam amb la DGT. Dani Fornés, bon dia. Què ha passat i quina és la situació ara mateix?
Què tal? Molt bon dia. Pues sí, fins fa uns instants teníem a l'autopista de Llucmajor, en sentit creixent, en sentit aeroport, ha hagut una furgoneta que ha volcat i ha deixat ocupant el carril dret fins fa un instant, que ja està retirada. En aquestes hores ja ha estat el vehicle, ja s'ha retirat i la circulació en els punts comença a normalitzar. Això ha creat retencions que han arribat fins pràcticament a l'altura del Rafal, a la via de cintura en sentit aeroport. Ja, com ja els he dit, el vehicle ja està retirat i la circulació s'està començant a normalitzar. Encara hi trobaran algo de retenció, la via de cintura en sentit aeroport, a l'altura de Can Blau, però a poc ja comença a fluixar. També retencions ja habituals a l'autopista d'Andratx, en sentit Palma, a l'altura del túnel de Gènova i també a l'altura de la Vileta. Hi trobaran també circulació lenta fins a la sortida cap a la carretera de Valldemossa. A l'autopista de Llucmajor, com ja els dic, la circulació ja s'està normalitzant en sentit aeroport, però també trobaran algo de retenció en sentit Palma a l'altura de l'aeroport. És tot per ara. Molt bon dia.
Gràcies, Dani Fornés. Per tant, paciència i precaució si estàu circulant per aquest punt de la via de cintura de Palma. Els titulars de la jornada que passen també pel retorn dels bombers destinats als incendis de Castella i Lleó. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia, sí, perquè aquest dilluns de matinada han tornat a casa les 46 persones i 21 vehicles que han fet feina durant 5 dies a les zones assignades de la província de Lleó i han ajudat a estabilitzar el foc. Toni Pujol, és caporal del bomber de Mallorca.
Aquella gent estava desesperada perquè això és un foc d'una magnitud tan grossa que és com si ara és de matí m'aixecam i veiem tota la serra de Tramuntana des d'Andratx fins Pollença completament encesa, a on té el que estima, té els seus animals, té les seves cases i no hi ha medis.
L'onada d'incendis a la península deixa ja un nombre acumulat de 34.500 persones desallotjades.
Avui també és notícia la verema que ja està en marxa.
Sí, perquè els cellers de Vida a la Terra de Mallorca ja han collit un 30% de la producció total de raïm d'enguany. Preveuen que la producció de vi serà major gràcies a les pluges. Varietats locals com l'escurçac, el gironegre o l'esperó de gall guanyen força per la creixent per la demanda del mercat internacional.
A Eivissa, pla de xoc a Sant Josep per millorar la neteja de les platges verges del municipi.
I això donada l'extrema brutó de platges de Conta i de Calabassa. L'Ajuntament ha decidit dur màquines cada 15 dies fins a final del mes d'octubre per filtrar l'arena a una profunditat de 10 centímetres. Felícia Bocú és la regidora de Medi Ambient de Sant Josep.
Dado el alto grado de incivismo y de poca conciencia que estás en una playa que no es un cubo de basura, la gente pensará que todo es posible o trayendo dinero, consumiendo, todo es posible y no es así. En Eivissa no es todo posible.
I el món del cinema plora avui la mort de Verónica Echegui als 42 anys.
Jo soy la Juani de Bigas Luna la va catapultar a la fama i de llavors ençà destacava per donar vida a personatges complets. Els Echegui va morir ahir a Madrid a causa d'una malaltia.
En els esports, avui s'inicia la darrera setmana del mercat de fitxatges. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. S'activa el compte enrere perquè el Mallorca deixi definida la seva plantilla. Avui ha arrencat una setmana clau a les oficines del club per poder donar sortida als jugadors que no hi volen ser i l'arribada dels futbolistes que es necessiten. A la rampa de sortida, quatre noms: Kai Larin, Pablo Maffeo, Dani Luna i Samu Costa. Sigui com sigui, abans que es tanqui el mercat, el Mallorca afrontarà una de les visites més complicades del curs. Dissabte s'enfrontaran el Real Madrid al Santiago Bernabéu. Els blancs han guanyat els dos primers partits del curs. Ahir varen guanyar l'Oviedo per 0-3.
I ara és moment de saber amb quin temps encetam aquesta darrera setmana d'agost. Coloma García, bon dia.
Bon dia. Per avui cap vespre, dia molt marcat amb la presència de núvols mitjans i alts i també per la pols en suspensió, que també era present ja ahir a tot l'arxipèlag. Avui el sol el veurem poc i pels següents dies es preveu la mateixa situació. No descartant la presència de ruixats, això sí, acompanyats de fang, sobretot a les Pitiüses i Mallorca, que de fet avui matí ja se n'han registrat una Formentera d'un litre per metre quadrat. La temperatura avui no tindrà molt de canvi respecte a ahir, amb un registre màxim de 34 graus. Sobretot farà calor, però una temperatura que és típica d'aquest mes de final d'estiu. Vent de llevant a tot el territori balear, amb cots moderats al sud de Mallorca i a totes les Pitiüses. En ratxes de vent ja a primeres hores elevades, com per exemple a l'aeroport d'Eivissa en 39 km hora. I situació marítima de maró, principalment a les zones més exposades al vent, amb un onatge significatiu d'1,25 metres d'altura. Per demà es preveu la mateixa situació i, a més, la més presència de pols en suspensió. En definitiva, un temps de final d'estiu.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Dues i set minuts, ho dèiem a l'inici de l'informatiu, s'ha suspès el dispositiu de recerca dels migrants desapareguts en aigües del sud de Mallorca i Cabrera. Això sí, es mantenen els avisos a navegants per si es produís algun albirament dels 15 desapareguts.
Es tracta de les 12 persones desaparegudes en el naufragi d'una embarcació precària a Cabrera, de la qual se'n varen rescatar 14 de persones, i de les 3 més persones, d'una pastera rescatada al sud de Mallorca amb 19 supervivents a bord, i també es va rescatar el cos d'una persona que va morir durant la travessia.
Mentrestant, a Eivissa, totes les administracions fan front comú per reclamar a l'Estat més mitjans per afrontar els reptes de la migració. Demanen que es cobreixin les 600 vacants de les forces i cossos de seguretat de l'Estat a les illes, també que s'apliquin els mateixos complements salarials que a les illes Canàries. Ens ho conta Dani Manau.
Els representants de totes les administracions d'Eivissa, el Consell, els batles dels 5 ajuntaments i el senador autonòmic, Miquel Jerez, han demanat de nou acció al govern central en matèria de migració a les illes, més enllà dels embalats als ports per oferir la primera atenció als migrants. Escoltem el president del PP d'Eivissa, José Vicente Maribusó.
Que el delegado del gobierno diga, como gran novedad, que va a dar 3 comidas, es una vergüenza. Es una vergüenza lo que tiene montado aquí, lo que tiene montado en Formentera. Se olvidaron de Formentera con el convenio con Cruz Roja.
Els populars reclamen una política exterior més intensa amb els països d'origen, en especial amb Algèria. Exigeixen que es cobreixin les 600 vacants a les forces i cossos de seguretat de l'Estat i que s'equiparin els plusos d'insularitat que reben les Illes Canàries, que és de 27 milions d'euros per 9 milions a les Balears. El president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha exclamat que els mitjans i el personal local i insular es troben al límit.
Ja és un crit d'auxili, d'implicació. Ens fan falta, fa falta aquí mitjans, però el més greu és que el personal que tenim per atendre aquests menors està agotat, està en el límit, està sobrepassat.
Vicent Maria ha detallat que el Consell d'Eivissa tutela 140 menors, 78 d'ells no acompanyats, dels quals 46 han arribat enguany a les Pitiüses.
Precisament, si no hi ha canvis de darrera hora, el Consell de Ministres d'aquest dimarts aprovarà l'inici de la reubicació dels menors migrants no acompanyats arribats a Canàries, Ceuta i Melilla. Ho farà, recordem-ho, en la posició frontal de les comunitats governades pel PP, entre elles les Balears, que recorrerà la justícia per demanar-ne la suspensió cautelar. Carme Moreno, bon dia.
Bon dia. El Consell de Ministres aprovarà el decret on es detalla el nombre de places d'acollida que haurà d'assumir cada comunitat autònoma. A les Balears n'hi correspondrien una cinquantena. Des de fa setmanes, el govern de les Illes repeteix un mantra. Les Balears es troben al límit de la seva capacitat d'acollida. El govern espanyol defensa que el repartiment s'ha fet per criteris objectius, atenent a paràmetres com la població, renda per càpita o l'esforç d'acollida previ, entre d'altres. Per aquest darrer punt, Catalunya i el País Basc n'han quedat al marge. Així tot, la Generalitat ha anunciat que tindrà un mínim de 31 infants, com ja ha fet en les anteriors campanyes d'acollida.
Per part seva, el PSIP ha carregat avui contra la gestió del govern de Marga Proens pel que fa a l'acollida dels menors migrants no acompanyats. El diputat socialista Marc Pons ha acusat la presidenta d'insolidària per no voler acollir, diu, els menors arribats a Canàries, al·legant manca de capacitat.
I la percepció que tinc jo és de que la presidenta Proens ha decidit, dins d'una estratègia política interessada i partidista, cercar la confrontació amb el delegat del govern en lloc de trobar solucions en els problemes. I jo li diria, no es miri tant en el delegat del govern i escolti el que li diuen la comunitat autònoma de les Illes Canàries i demostri l'alçada de mires suficients com per demostrar que és capaç d'ajudar els altres quan ho necessiten.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:11, canviant de qüestió, retorna el contingent balear desplaçat a la península per lluitar contra el foc a diferents punts de Castella i Lleó. La cinquantena d'efectius que s'hi han desplaçat han fet tasques de protecció de nuclis urbans amenaçats per les flames. A causa dels rebrots de diferents focs, els bombers i llencs han hagut d'actuar a la primera línia.
En un primer moment ho han fet a la província de Lleó, al límits amb Ourense, mentre que el darrer dia s'han desplaçat a la frontera amb Astúries, on el foc presentava una gran virulència. El caporal del Bombers de Mallorca, Toni Pujol, ha explicat com és l'impacte que causa el foc en els habitants dels pobles que en són més afectats. Pujol s'hi ha referit fent aquesta comparació.
Aquella gent estava desesperada perquè això és un foc d'una magnitud tan grossa que és com si ara és de matí m'aixecam i veiem tota la serra de Tramuntana, des d'Andratx fins Pollença, completament encesa, on té el que estima, té els seus animals, té les seves cases, i no hi ha medis.
Aquest que heu sentit és el testimoni del caporal del Bombers, Toni Pujol, que l'ha oferit avui de matí, just després d'haver desembarcat al moll de Palma, procedent de València, i després d'haver travessat gairebé tota la península aquest diumenge. L'acompanyava també el caporal Guillem Mas, qui ha detallat que les tasques, com han estat les tasques que hi han fet.
Hem fet, ens hem dedicat a fer protecció de pobles, a bons perímetres d'incendi, quasi els havia arribat, hi havia molts rebrots contínuament, el que te pensaves que estava apagat, com que se tornava a encendre, en les condicions meteorològiques que hi havia i la pendent, sense ment ni manco, Ventura ja començaves a tenir un frente de flama o d'un flanc, Ventura de 300-400 metres...
Tot i les característiques diferents del territori, el Bomber de Mallorca asseguren que l'experiència acumulada a les Illes Balears, on hi ha nombroses urbanitzacions molt a prop de Pinars, els ha servit per actuar als pobles castellans que també estaven amenaçats pel foc. Recordem que a part del Bombers de Mallorca, el contingent també ha disposat de bombers de Menorca i d'Eivissa, agent de medi ambient i tècnic d'emergències, a més de voluntaris de protecció civil.
Mentrestant, amb les darreres 300 persones que han estat evacuades a diferents nuclis de Castella i Lleó a causa d'aquests incendis, el nombre acumulat de desallotjats d'ençà que ha començat la crisi del foc supera ja els 34.500.
En aquest moment, l'evolució del foc preocupa sobretot a la província de Lleó, mentre que a Galícia i Astúries l'evolució és més favorable. Així ho ha explicat la directora general de Protecció Civil, Virginia Barcones, un cop ha acabat la reunió del Comitè Estatal de Coordinació.
Que la situació en Galícia presenta una mejoría muy notable, también ligera mejoría en Asturias, pero la situación en Castilla y León sigue complicada y hoy seguimos teniendo la mayor parte de los medios del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico operando desde los incendios de Castilla y León.
Pel que fa al nombre de persones detingudes a causa de la seva suposada relació amb l'origen del foc, s'eleva ja a 46 en les darreres 3 detencions que han hagut el lloc en les darreres hores. Així mateix, per al nombre d'investigats és de 134. Pel que fa a les carreteres tallades, en el dia d'avui són 10, la majoria a Castella i Lleó, però també n'hi ha una a Extremadura. Està previst que sigui demà que el Consell de Ministres aprovi la declaració de zona catastròfica a les àrees afectades pel foc.
Precisament, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha demanat a les comunitats governades pel PP que actuïn amb consciència en relació amb la gestió dels incendis.
Yo he oído muy pocas palabras de agradecimiento a los dirigentes del Partido Popular y, por tanto, la comparecencia va a poner de manifiesto lo que el Gobierno de España, lo que las Fuerzas Armadas han hecho desde el día 2 y también a decir lo que no se ha hecho. Lo que no se ha hecho, porque las comunidades autónomas no han asumido sus obligaciones en muchísimos casos.
Robles ha dit aquestes paraules davant la imminència de la seva compareixença demà dimarts al Senat per informar de les actuacions del Ministeri de Defensa en aquesta crisi. I del fa just a mitja hora que també ha comparegut el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per retreure al govern central que els mitjans de l'Estat no han estat, diu, suficients.
I a la vegada Feijóo també ha assegurat que les comunitats autònomes han fet una feina exemplar, segons ha dit, fins a l'extenuació en el cas de les comunitats autònomes de Galícia, de Castella i Lleó i també d'Extremadura. Segons Feijóo, però, no tots els mitjans de l'exèrcit que s'han sol·licitat no han arribat a temps. El seu parer és que aquests mitjans s'haurien d'haver desplegat d'ofici.
El gobierno central ha fallado en su prevención. No ha puesto todos los medios disponibles para que la crisis no tuviese la intensidad que hemos vivido en las últimas semanas. Ha habido una falta de planificación, por ejemplo, ha habido menos medios aéreos operativos del Gobierno central.
El líder del Popular ha anunciat també que la seva formació presentarà al Congrés la proposta d'un pla integral d'ajuda al món rural. És un document aquest amb una cinquantena de mesures per, segons el Popular, evitar una catàstrofe de l'abast de l'actual. Un dels punts que ha destacat Feijóo és la creació d'un registre nacional de piròmens en què figuren totes les persones que han estat condemnades per haver causat un incendi.
Dues i de set minuts. Avui també vos contam que la policia local de Santa Eulària ha detingut dues persones a Calallenya, a Eivissa, per un delicte de violació del domicili.
Els sospitosos haurien accedit a un habitatge després de forçar un finestral, aprofitant que els propietaris, una parella resident a Eivissa que viatja sovint a Alemanya, eren fora. Els detinguts amb antecedents policials van ser traslladats a dependències policials després d'arrestar-los.
Precisament sobre la crisi residencial, el degà del Col·legi de Notaris de les Balears, Miquel Amengual, assegura que les donacions en vida s'han convertit en una solució per a aquelles persones que tenen dificultats per accedir a un habitatge a les Balears. En els darrers anys, els pactes successoris han augmentat un 82%.
Així ho ha assenyalat en una entrevista al programa El Dia d'Iveta Ràdio, Miquel Amengual, el degà del Col·legi de Notaris de les Balears, assegura que és difícil que els joves tinguin estalviat entre un 20 i un 25% del preu que costa un habitatge a l'arxipèlag.
Hi hauria una donació, un pacte de definició, que vol dir que aquesta donació només es poden fer en els fills, o en els nets també, en la nova llei de pactes successoris, un padrí pot donar a un net un immoble. Aquesta donació implica una renúncia a ser legítima que tindrà aquest receptor a un futur, per tant, ara valorar si li compensa o no fer aquesta renúncia.
El degà del Col·legi de Notaris apunta també que la compra d'habitatges per part de persones estrangeres s'ha estabilitzat i fins i tot reduït una mica enguany.
Quan els preus pugen, l'estranger tampoc veu tan atractiva la compra. Sí, és a dir, al final ja no és tan bona inversió. El manco, el que es veu a Palma, les compraventes d'habitatges enguany s'han mantingut més o manco respecte a l'any passat.
Els notaris han notat un increment de compres d'habitatges sense finançament.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja. Llavors, estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
És un consell d'EMSA i Ajuntament d'Alcúdia.
Dues i dinou minuts, seguim amb més qüestions. Balears és la regió espanyola amb la major proporció de places vacants sense cobrir a les oposicions de secundària i formació professional. És la denúncia que fa el sindicat CESIF, que assegura que el 55% de les places a les illes han quedat sense cobrir. En el conjunt de l'estat espanyol, quasi un 24% de les vacants no s'han adjudicat.
El president del sector nacional d'educació, el CESIF, Mario Gutiérrez, ha explicat a Iveta Ràdio que la causa d'aquesta situació és el poc atractiu que genera el sistema educatiu entre els joves a l'hora de triar una professió. En el cas de Balears, la situació s'agreuja, diu, pels elevats preus de l'habitatge.
Y por tanto se necesita una ampliación y bastante sustancial del complemento de insularidad que en Baleares tienen. Que ahora mismo, dadas las circunstancias y como ocurre en toda la función pública en Baleares, pues es bastante pequeña. Vuelvo a repetir que una a uno de la administración no pueda vivir en Baleares, pues hombre, implica que hay un problema serio en nuestra función docente.
La Conselleria d'Educació es conscient de les dificultats per cobrir algunes places i aquesta legislatura s'han aprovat els complements de difícil i molt difícil cobertura per fer front a la insularitat. El passat mes de juliol, Educació va publicar 185 especialitats de difícil cobertura pel curs 2025-2026 i a partir d'aquest llistat, la Direcció General de Personal Docent ha de definir les places de molt difícil cobertura pel curs vinent.
En plan laboral, els treballadors de l'antiga fàbrica El Caserío, a Maó, han tornat a protestar avui de matí davant les portes de l'empresa. És la segona concentració convocada en pocs dies i asseguren que no serà la darrera. Denuncien que les negociacions del nou conveni laboral estan estancades.
El seu objectiu per això és recuperar de manera progressiva el 25% del salari al qual varen renunciar durant l'etapa en què El Caserío va estar en concurs de creditors. Rebutgen els treballadors la darrera proposta de l'empresa i han fet una contraoferta. Sospiten que els màxims accionistes volen fer atractiva l'empresa ara que està sanejada i Margot Sastre, presidenta del comitè d'empresa de Caserío en Menorquina, ho explica amb aquestes paraules.
Quan el 2014 va haver una primera possibilitat de venda, va ser un modus operandi de Vallamoses condicions per fer més atractiva l'empresa. I nosaltres ens demanam, o jo personalment me deman, hi ha res darrere? Hi ha qualque intenció? Hi ha qualcú que estigui interessat? Si hi hagi xines, que ens ho diguin.
L'empresa, per la seva banda, de moment no ha volgut fer cap declaració.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i 22, el Partit Socialista ha demanat la compareixença urgent al Parlament del conseller de Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente. Reclamen explicacions sobre la gestió que s'està fent davant la manca d'aigua, sobretot al Pla de Mallorca.
A més, acusen l'executiu d'inacció i de no voler ajudar els consistoris en les dificultats que tenen a l'hora de garantir el subministrament d'aigua a la ciutadania. La secretària general dels socialistes de Mallorca, Amanda Fernández, apunta que les darreres normatives per a facilitar la construcció d'habitatges en determinades zones agreujaran el problema.
Per tant, incrementar la pressió humana, en conseqüència, a moltes zones de les illes, s'agreuja el problema de l'aigua i del consum de l'aigua i la minva de recursos naturals. Com dic, més gent, més urbanitzacions, més piscines i menys territori.
Alguns municipis estan comprant camions d'aigua per abastir la ciutadania amb un elevat cost per a les arques municipals. Els socialistes demanen que el govern es faci càrrec del cost i també que executi tots els projectes de connexió de xarxa en alta. Pell Lluís Urraca és el batle de Santa Eugènia.
No volem que el ciutadà, en el qual cada dia és a mi, en el que venen a demanar explicacions, li hagi de dir, tu no consumeixes, però és que estàs a costa, pot consumir el que vulgui. No poden seguir utilitzant la construcció de pous, en el final els aquífers són comuns. Quan no surt d'una banda, sortirà de l'altra. I estem en fase d'aixugar-los.
I seguim parlant de sequera perquè Mahó ha demanat al Ministeri de Defensa més aigua del pou de la base militar per fer front a la sequera que pateix el municipi. És la tercera vegada aquest estiu que l'Ajuntament ha de recórrer a les reserves del pou de la base de Sant Isidre i arriba ja als 40.000 metres cúbics aportats a la xarxa municipal.
Es tracta aquesta xifra d'un 30% més del que va necessitar l'any passat. Defensa ha explicat que el subministrament accedeix a la població de Mahó de manera gratuïta, sempre i quan es garanteixi que no se superaran els 60.000 metres cúbics del límit d'extracció d'aquest pou militar.
Mentrestant, ho dèiem en titulars, la verema ja està en marxa i els cellers de vi de la terra de Mallorca ja han collit un 30% de la producció total de raïm d'enguany. Aquesta indicació geogràfica protegida ha fet avui balanç de l'inici de la campanya, en què es preveu, atenció, que la producció de vi serà major gràcies a les pluges.
Els 84 cellers de la IGP Vi de la Terra de Mallorca ja han collit prop de 2 milions de quilos de raïm, això des de que va començar la verema a principis d'agost. Enguany hi ha una bona previsió pel que fa a la producció per mort de l'augment de les precipitacions respecte de l'any passat. És Magdalena Mesquida, presidenta del Consell Regulador de Vi de la Terra.
D'aquest 30% que han fet la collita, podem dir que és una verema molt més generosa que altres anys, perquè altres anys, com sabeu, han patit una sequera tremenda, i enguany el que ha fet és donar molt de conhort a la planta. Aquest estrès hídric que ha patit, enguany s'ha recuperat un poquet. Per tant, és molt bona notícia per la producció i per la qualitat.
Enguany, per primera vegada, els més de 300 viticultors disposen d'una nova eina que facilita el control del raïm que es recull. Es tracta de la cartilla digital que substitueix la cartilla en paper i que permet també garantir millor la qualitat de la collita. D'altra banda, varietats locals com l'escursac, el giró negre o l'esperó de gall, que es troben en procés d'autorització, guanyen força per la creixent aposta dels cellers i també per la demanda, especialment del mercat internacional. És Raimundo Alavern, enginyer tècnic agrícola i viticultor.
Però tota aquesta gent que ens visita i ve a provar els nostres vins perquè visita les bodegues i fan els tasts, llavors tenen molt de gust de veure el vi nostre a casa seva. I aquests són importants perquè llavors diuen els seus subministradors i no tindries aquest vi de Mallorca, no tindries això. I llavors els importadors ens compren.
Si les varietats locals prenen més protagonisme, no és només per una qüestió de marca i de sabor, sinó també perquè estan millor adaptades al clima i a l'escassetat d'aigua, especialment si es combinen amb les varietats franceses.
I avui comença la campanya de la llampuga a les Balears. Des d'ara ja se'n permet la pesca en llampugueres. És un dia important per al sector pesquer de les Balears, perquè es tracta d'un dels peixos més apreciats a les illes.
És aquesta una espècie demandada pels consumidors al mercat i, per tant, la campanya que comença avui mateix és molt esperada per la flota de pesca professional. Una de les novetats és que aquest darrer dia s'ha vist com els exemplars són molt grossos, més d'allò que sol ser habitual en aquest temps de l'any, un fet que podria estar vinculat amb les elevades temperatures de la mar a començament de l'estiu. Això, segons ha explicat l'informatiu Matí, Toni Grau, que és el director general de pesca.
Els peixos que s'han agafat aquests dies anteriors són molt més grans de lo que tocaria, bueno, de lo que s'esperaria. Ah, i supos que és un tema de les calorades que va fer el mes de final de juny, no? I principi de juliol, que ha fet que els peixos cresquin molt més ràpid. Ara hauria d'haver peixos de 30 centímetres i s'estan agafant peixos de 50 centímetres.
I a Eivissa augmenten les queixes dels usuaris per la brutor de platges de Comte i Calabassa. Tot i que són platges naturals, que es netegen a mà, l'Ajuntament de Sant Josep ha decidit fer-hi una actuació extraordinària amb tractors per filtrar l'arena. En té més detalls, Clàudia Roig.
Borilles, plàstics i vidres, Calabassa i platges de Comte, dos de les cales més emblemàtiques de l'illa, cada vegada estan més brutes, segons Felicia Bocur, regidora de Medi Ambient de Sant Josep.
Hay muchísima gente que se quejaban por la acumulación de plásticos.
Fins ara, operaris municipals i dels restaurants netejaven a mà. Són platges naturals i així s'evita la pèrdua de Posidònia. Però donada l'extrema brutor i que ara no hi ha restes d'aquesta planta marina, l'Ajuntament ha decidit dur màquines cada 15 dies fins a finals d'octubre per filtrar l'arena a una profunditat de 10 centímetres. Sentim de nou Felicia Bocú.
Dado el alto grado de incivismo y de poca conciencia que estás en una playa que no es un cubo de basura, la gente pensará que todo es posible, o trayendo dinero, consumiendo, todo es posible, y no es así. En Ibiza no es todo posible.
Com cada matí, a primera hora, en Carlos Domínguez neda a Calabassa i aprofita per recollir fems.
Hi ha moltes colilles, molt de plàstics, i hi ha bastant de brutals matins. I és que ve a fer neta, doncs ve un poquet tard, a les 10:30 del matí, a les 11.
Una cala que enguany ha estat triada pels lectors de la revista Condé Nast Traveler com la millor d'Espanya.
Amb aquesta notícia arribarem a les 2:30. Serà moment per fer un repàs als titulars més destacats d'aquest dilluns 25 d'agost.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Encetam la darrera setmana d'agost i ho fem una vegada més amb la crisi migratòria en el centre de l'actualitat.
Sí, perquè després de dies de la recerca a la mà, Salvament Marítim ha suspès de manera definitiva el dispositiu per trobar el cos sort dels 15 migrants desaparegut la setmana passada a Mallorca i també a Cabrera. Els mitjans ja no sortiran ara a la mà, però es mantindrà l'avís a navegants per si es produís algun albirament.
A l'esfera política, totes les administracions d'Eivissa governades pel PP han escenificat avui un front comú per reclamar al govern central un canvi en política migratòria.
El president del Consell i el Batles de l'Illa demanen a l'executiu de Pedro Sánchez un diàleg intens amb Algèria per frenar la sortida d'embarcacions irregulars cap a les Illes Balears. Si no hi ha novetats, el Consell de Ministres aprovarà demà la distribució dels menors migrants no acompanyats arribats a Canàries, a Ceuta i a Melilla.
Avui també es noticia el retorn dels bombers de les Balears destinats als incendis de Castella i Lleó.
Sí, perquè aquest dilluns de matinada han tornat a casa les 46 persones i 21 vehicles que han fet feina durant 5 dies en les zones assignades a la província de Lleó i han ajudat a estabilitzar el foc. Toni Pujol és el caporal de bombers de Mallorca.
Aquella gent estava desesperada perquè això és un foc d'una magnitud tan grossa que és com si ara és de matí m'aixecam i veiem tota la serra de Tramuntana des de Andratx fins Pollença, completament encesa, on té el que estima, té els seus animals, té les seves cases, i no hi ha medis.
Amb les darreres 300 persones evacuades, l'onada d'incendis a la península ja deixa acumulades 34.500 persones desallotjades.
La brama ja està en marxa. Els cellers de vi de la Terra de Mallorca ja han collit un 30% de la producció total de raïm d'enguany.
I preveuen que la producció de vi serà enguany major gràcies a les pluges. Varietats locals com l'escorçac, el gironegre o l'esperó de gall guanyen força per la creixent demanda al mercat internacional.
A Eivissa, pla de xoc a Sant Josep per millorar la neteja de les platges verges del municipi.
Això donada l'extrema brutor de platges de Conte i també de Calabassa, l'Ajuntament ha decidit dur màquines cada 15 dies fins a final del mes d'octubre per filtrar l'arena a una profunditat de 10 centímetres. Felicia Bocú és la regidora de Medi Ambient de Sant Josep.
Dado el alto grado de incivismo y de poca conciencia que estás en una playa que no es un cubo de basura, la gente pensará que todo es posible, o trayendo dinero, consumiendo, todo es posible, y no es así. En Ibiza no es todo posible.
I el món del cinema plora avui la mort de Verónica Echegui als 42 anys.
Jo soy la Juani, recorda'm, de Vigas Luna la va catapultar aquest film a la fama i de llavors ençà destacar per donar vida a personatges que podrien dir complexos. Echegui va morir ahir a Madrid a causa d'una malaltia.
Són les 2:33, temps ara per a la informació esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
I en els esports, avui comença la darrera setmana del mercat de fitxatges. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. S'activa el compte enrere perquè el Mallorca deixi definida la seva plantilla. Avui ha arrencat una setmana clau a les oficines del club per a poder donar sortida als jugadors que no hi volen ser i arribar als jugadors que es necessiten. A la rampa de sortida, recordant quatre noms: Kai Larin, Pablo Maffeo, Dani Luna i Samu Costa, tot i que el portuguès podria quedar finalment a la disciplina mallorquinista. D'altra banda, el canadenc Kai Larin insisteix en la seva voluntat de sortir del club, però vol continuar jugant a la Lliga Espanyola. I Pablo Maffeo travessa la situació més delicada. El seu interès per sortir s'hi han sumat diverses ofertes, recentment de l'Atlético Mineiro brasiler, que ha presentat una proposta propera als 4 milions d'euros. El club ha rebaixat les seves pretensions i estaria disposat a acceptar una xifra inferior als 6 milions per Maffeo. I Dani Luna serà cedit a l'Osca. L'extrem colombià jugarà cedit al conjunt aragonès, tot i que ha renovat el seu contracte amb el Mallorca per una temporada més fins al 2028, a falta d'oficialitat. La sortida de Luna faria encara més evident la manca de jugadors ofensius de l'equip. Per això, l'entrenador mallorquinista Jagoba Arrasate assegurava després del partit del Celta que necessita peces claus per poder ser competitius.
También creo que nos falta alguna pieza para ser más completos. Nos falta desborde, nos falta verticalidad y eso se ve cuando te pones por detrás también, incluso con 0-0 o cuando el rival se mete un poco atrás y ahí tenemos algún jugador, pero yo creo que nos falta ese perfil de jugador. Pero es verdad que todavía quedan días de mercado y al igual que puede haber alguna salida, espero también que haya más entradas y que podamos tener una plantilla más compensada y en algunas posiciones pues mejor equilibrada también.
Abans del tancament de fitxatges, el Mallorca ha d'afrontar una de les visites més complicades del curs. Dissabte s'enfrontarà el Real Madrid al Santiago Bernabéu en la tercera jornada de Lliga. Els blancs rebran els vermells invictes després de sumar ahir la segona victòria de la temporada, guanyant 0-3 al camp de l'Oviedo, amb dos gols d'Mbappé i un de Vinícius. Sentim l'entrenador del Real Madrid, Xavi Alonso.
És un partit en el que después de la semana pasada, bueno, desde el martes contra Osasuna, hoy hemos crecido y estamos, bueno, queremos seguir así y ahora prepararemos el partido de Mallorca antes del parón.
A més, ahir també es varen jugar aquests partits. Osasuna 1, València 0, Real Societat 2, Espanyol 2 i Villarreal 5, Girona 0. I avui la segona jornada de Lliga es tancarà amb dos partits, quan siguin les 7:30, Athletic Club, Rayo Vallecano i a les 9:30 del vespre, Sevilla, Getafe.
També en futbol ja hi ha finalistes de la fase autonòmica de la Copa Federació.
L'Andratx i la Societat Esportiva Eivissa jugaran la final. L'equip andritxol va superar el Porreres per 1-0 i el conjunt eivissenc va superar la tanda de penals a la penya esportiva després d'empatar a 2 al temps reglamentari. Sentim l'entrenador de l'Andratx, José Contreras.
Como todos estos partidos de esta categoría son muy igualados, al final se deciden por detalles y bueno, hoy ha tirado la balanza hacia nuestro lado y bueno, contentos de llegar a la final y encima en nuestro campo y con nuestra afición, pues es un plus más para nosotros.
En futbol sala, l'Illes Balears Palafutsal ha tornat de l'estatge a Portugal sense haver guanyat cap partit.
El conjunt mallorquí va encaixar ahir la seva segona derrota al rècord International Masters Futsal després de perdre per 3-1 contra el Benfica a Portimao. El gol de l'equip balear el va marcar Fabinho la primera part, però a la segona part l'equip mallorquí, vigent campió d'Europa, es va veure superat. Malgrat els resultats enregistrats a Portugal, el tècnic, Antonio Vadillo, ha valorat positivament l'experiència que diu ha servit per mesurar el nivell competitiu de l'equip davant rivals d'èlit europea. Sentim Vadillo i també el jugador Fabinho.
Y estamos en esa fase de rodaje que nos viene bien para que los nuevos hayan cogido minutos, convivir situaciones de dificultad como nos ha pasado hoy, así que trabajar, corregir y seguir creciendo.
Alguns fallos normal de pretemporada, pero no se puede pasar, porque esto puede costar, ainda más esos partidos grandes que le cuesta y que juega sobre los fallos del otro. Entonces, seguir trabajando, sacar los puntos malos.
El pròxim amistós del Palma Futsal serà aquest pròxim divendres a Galícia contra el Noia.
En piragüisme, la delegació balear torna del Mundial celebrat a Milà amb 3 medalles.
La darrera l'aconseguia ahir el mallorquí Àlex Graneri, que es penjava el bronze a la categoria de KU500. El piragüista del Club Nàutic de Palma repeteix l'èxit aconseguit al KU4500 amb una altra tercera posició. Sentim Graneri.
Damos por finalizar esta temporada. He conseguido mi segundo bronce aquí en el K1500 y la verdad que contentísimo. No podríamos haber terminado de otra forma mejor la temporada. Ha sido una temporada de mucho sacrificio. Esto es el principio de una historia. Creo que vamos por muy buen camino.
I qui no va aconseguir medalla, Joan Toni Moreno. El Pol Llancí no va passar de la cinquena posició al C2-500. La parella del Club Nàutic de Port de Pol Llança, formada amb Diego Domínguez, es va quedar tan sols 66 centèsimes de les medalles.
I, bueno, hem de ser optimistes. Enguany ha estat un any postolímpic, un any difícil, i des de luego aquesta posició ens ha de servir per venir amb més força per l'any que ve. Però hem sortit amb ambició, hem estat lluitant tot el temps les posicions de davant de la carrera.
Recordem que la tercera medalla balear, a banda de les dues aconseguides per Àlex Graneri, també de bronze va ser la que va aconseguir Maria Àngels Moreno, el C2-500, amb la seva companya Victoria Yarchevska.
El motociclisme, cap de setmana negatiu pels pilots balears al Gran Premi d'Hongria.
A MotoGP, Joan Mir no va poder acabar la cursa, això després de caure quan anava en desena posició i mancaven 22 voltes. Sentim el pilot mallorquí.
Estic bastant enfadat. Està clar que han tirat una oportunitat molt bona de fer una bona carrera. A la sortida han tingut un qualque problema en sa, que no he traccionat com havia d'haver-ho fet, i en el final pues, hem acabat en terra.
La cursa la va guanyar Marc Márquez i ja són 10 les victòries del pilot català aquesta temporada. Mentre a Moto2, Izan Guevara també es va veure obligat a abandonar la carrera després de la 15a volta a causa de les molèsties que arrossegava a la mà dreta. Ho explica el pilot mallorquí.
La carrera no ha ido mal del todo dentro de lo que cabe. El inicio ha sido, me lo he pasado muy bien, me he divertido, pero de repente me han llegado una sensación de dolor laps que no me esperaba, y me he visto ya el 20 y digo, bueno, para no forzar la mano nos metemos a box y ya recuperaremos todo esto en Barcelona.
En tenis, avui una cita destacada, el debut de Jaume Munà a l'Obert dels Estats Units.
El mallorquí jugarà el partit de primera ronda del US Open contra el portuguès Jaime Faria, número 117 del món. Recordem que Munà és ara per ara el número 44. I qui ja ha debutat en victòria a l'Obert dels Estats Units és Novak Djokovic, que va guanyar el jove nord-americà de 19 anys, l'Hernán Tien.
I acabam amb la informació esportiva amb tres noms propis.
D'una banda, en bàsquet, la mallorquina Paula Valenzuela torna a casa amb la medalla d'or de l'Eurobàsquet Sub-16, aconseguit a Romania després de guanyar la final a Eslovènia per 62-47. En vòlei, Espanya, amb la mallorquina Marga Pissà, ha quedat eliminat del Mundial que celebra Filipines. La jugadora mallorquina i les seves companyes han perdut per 2-16-3 davant el Canadà. Izaia Pérez ha perdut amb la selecció espanyola en el seu debut al Mundial de Rugby d'Anglaterra per 54-9 contra Nova Zelanda. Diumenge tindran una nova oportunitat. Serà contra Irlanda.
Són les 2:41. Fem una pausa i després seguim amb més qüestions a l'informatiu migdia d'IB3 Ràdio.
Fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona,
hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això fem un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Fora de les Balears, un treballador ha mort i un altre es troba en estat greu després de caure des de 7 metres en una nau de construcció a Villarrobledo, Albacete.
El sinistre ha tingut lloc poc abans de les 11:30 i el ferit greu de 50 anys ha estat traslladat a l'hospital, i un tercer treballador, que ha quedat suspès a l'aire, ha estat rescatat pel bombers però no ha necessitat assistència sanitària.
Mentrestant, un altre treballador ha perdut la vida en caure al buit entre una guia i un muntacàrregues a la localitat valenciana de Pinet.
Es tracta d'un home de 21 anys i la Guàrdia Civil ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies en què s'ha produït l'accident. Concretament, ha estat a una granja avícola d'aquesta localitat.
A la crònica internacional, Rússia i Ucraïna segueixen negociant la pau mentre continua la guerra. A les darreres hores s'han intercanviat 146 hostatges entre els dos països.
El Ministeri de Defensa de Moscou ha anunciat que controla la ciutat de Zaporizhia, la regió de Dnipro, i també que ha interceptat 21 drons sobre la capital russa. Ahir, el Ministeri de Defensa ucraïna va anunciar el control de 4 ciutats a la regió del Donetsk.
D'altra banda, el pas del tifó Kajiki, el cinquè de la temporada a la mà del sud de la Xina, ha ocasionat molts danys a l'illa de Hainan.
Les fortes ràfegues de vent han causat el despreniment d'algunes estructures metàl·liques en edificis. Les intenses pluges han inundat alguns punts de l'illa. Mentrestant, el Vietnam s'ha evacuat, com a mesura de precaució, unes gairebé 600.000 persones davant la imminent arribada del tifó. Està predit que toqui terra al llarg d'aquesta nit.
I al Manco, 20 persones han mort, entre elles 4 periodistes, per un doble bombardeig sobre el principal hospital al sud de Gaza.
D'aquesta manera, amb aquestes xifres, uns 62.700 palestins han mort a la franja a conseqüència de l'ofensiva militar llançada per Israel l'octubre de fa 2 anys. El govern de Benjamin Netanyahu ha acordat intensificar aquestes operacions per, entre d'altres objectius, aconseguir, segons assegura, el control de la ciutat de Gaza.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Precisament, les accions per denunciar la guerra de Gaza continuen a tot el món. A Menorca, una dona fa 15 dies de vaga de fam seguint el moviment Estómacs Buits. Ens ho conta Jordi Codina.
La Glòria, una jubilada de 65 anys, es defineix com una simple ciutadana que no ha pogut suportar les imatges i notícies provinents de la Franja de Gaza. Necessitava fer alguna cosa i la resposta l'ha trobat a Barcelona, on una directora de cinema ha dut a terme una vaga de fam durant la primera quinzena d'agost com a part de la iniciativa internacional Moviment dels Estómacs Buits. Escoltem la Glòria Pardo.
Vaig anar a veure-la i va ser quan vaig prendre consciència de realment el que està passant. I llavors allà vaig conèixer gent que tothom anava allà dient pues, que tenia un gran dolor, una gran tristesa, i llavors em vaig identificar amb ells. I quan vaig venir a Menorca vaig pensar, pues, per què no segueix des de Menorca aquest moviment?
La Glòria se sent bastant desanimada, trista, quan s'assabenta de les notícies que arriben de Gaza, però tot i així no defalleix, i malgrat el cansament que li provoca la vaga de fam, es dedica a explicar a tothom qui s'acosta als motius d'aquesta protesta.
Per mi m'està servint perquè aquella tristesa, aquell dolor que tenia, impotència, se m'ha transformat en l'acció i la creació de fer això. No? Ahir va venir un nano d'Anglaterra i no sabia que això era la bandera de Palestina, i quan li vaig explicar el per què estava aquí, va al·lucinar, no sabia res, un nen de 17 anys.
Aquesta ciutadana, motivada pel dolor i la impotència, tal com ella es defineix, continuarà amb la vaga de fam fins al dia 29 d'agost.
Dues i 46 minuts, ja anem amb un apunt econòmic, perquè les empreses de les Illes Balears, entre gener i maig, han exportat béns per un valor de 690 milions d'euros. Això és, però, un 16% manco que en el mateix període de l'any passat. La directora general d'Economia i Estadística del Govern, Catalina Barceló, explica que les exportacions de combustibles i partides distorsionades n'han alterat els resultats. També diu té a veure amb la situació econòmica d'altres països i apunta que les exportacions de la Unió Europea han caigut un 29%.
Les dades globals indiquen una davallada del 16%, però si miram sector per sector i identificam diferents comportaments. Mentre que productes com les pells i les patates han caigut respectivament un 88 i un 43%, i altres productes, com mobles o també el cuir, que han augmentat les exportacions entre un 5 i un 72% cadascun. Sigui com sigui, Barceló reitera que aquestes xifres són volàtils i que s'ha d'observar com evolucionen durant el proper mesos.
Les principals partides exportadores se mantenen amb la seva quota de mercat. És cert que la situació d'inestabilitat del comerç exterior afecta també, com no pot ser d'una altra manera, en els nostres productes. I el més important aquí és veure com continuen els propers mesos.
La situació econòmica internacional i també la geopolítica tenen un paper important des que l'administració dels Estats Units, encapçalada pel president Donald Trump, ha iniciat la guerra comercial, la guerra arancelària, s'ha registrat una acumulació de venda de productes no peribles, és a dir, que no es tuden, que no es perden, que no se fan malbé, de les empreses de les Balears cap al país nord-americà.
Aquesta política arancelària amb aquesta situació d'incertesa fa que hi hagi situació de provisió i d'increment d'estoc que fa que s'incrementin les nostres ventes.
I malgrat això, les dades del Banc d'Espanya indiquen que les exportacions de serveis no turístics, com podrien ser els serveis financers o tecnològics, han augmentat un 8%. L'economista i conseller de l'entitat, Carles Manera, explica que aquestes dades indiquen que hi ha canvis en el model econòmic.
Que existeix més diversificació econòmica de la que ens pensem a l'economia espanyola. I si m'ho permets, jo això ho trasladaria a l'economia de les Illes Balears, on també podem detectar signes de diversificació de la nostra economia.
Són les 2:49, a temps ara per a la cultura.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Que voy a cambiar, te lo juro por Dios. Dame otra oportunidad. Pero no me dejes aquí tirado y solo. Que te quiero, coño.
Tú crees que me quieres, pero te engañas. Y me engañas a mi tío, y no.
Mari, por no, favor, no te vayas. Por favor.
No puedo, Jonah, no puedo. Es que...
Que te quiero con toda mi alma, coño.
Que ya me he dado cuenta de que mi vida ya no está aquí. Que no, que tengo que luchar por las cosas que quiero. Y que tengo que ponerme las pilas y no puedo, tío, no puedo.
Pero no me ves. No me ves que te necesito, que te quiero, que aquí no soy nada, que te quiero, que te amo. Que sin ti aquí me muero, ¿lo entiendes?
Yo libre amor, para que cuando cante llegara tu corazón, para que cuando estés solo...
Verónica Echegui, per sempre la Juani de Vigas Luna deixava enrere el seu món d'extraradi i relacions tòxiques i encetava una nova vida. La seva interpretació plena de força i realisme, la catapultaria la fama. Avui, de fet, és el paper que més es destaca quan es repassa la seva figura. Avui que han sabut que Verónica Echegui ha mort als 42 anys a Madrid, víctima d'una malaltia. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. En tenia 23 quan aquesta Juani traspassaria la pantalla gràcies a aquesta heroïna Shoni que li canviaria la vida i li facilitaria tot un seguit de personatges complexos a qui ella s'havia dotat de veracitat. Nominada 4 vegades als Goya per El patio de mi cárcel, Katmandú, Un espejo en el cielo o Explota, explota, el reconeixement de l'Acadèmia de Cinema Espanyol arribar, però, fa tots just 4 anys i com a directora del curtmetratge Tòtem, inspirada en una experiència personal que demostrava la hipernormalització de la violència de gènere, una qüestió sobre la qual reclama atenció al president Pedro Sánchez, que estava present a aquella cerimònia.
Gracias, Academia. Gracias, académicos, por darle foco a esta historia, por darle la relevancia que tiene. Me encantaría, Pedro Sánchez, que la vieras con tus hijas y con tu mujer y después habláramos. De verdad, tómatelo en serio.
La recordarem també pel seu paper de Sara Escribano a No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas o per la seva aparició a sèries com Cuéntame o Paquita Salas, en què el seu personatge encarnaria una víctima de la cultura de la cancel·lació. La Capella Ardent tindrà lloc a l'Hospital de la Paz de Madrid, on feia dies que ja estava ingressada, i el comiat tindrà lloc en la més estricta intimitat per petició de la família.
Si no heu sentit parlar de la família Caski, si no sabeu per on corre el riu Perdido, o qui és Eleanor Damert, és que no formeu part de la comunitat Blackwater, un autèntic fenomen literari que ha batut tots els rècords de vendes als Estats Units, a Itàlia, a França. I també aquí, on l'edició de Blackie Books ja du més d'un milió d'exemplars. Un nou encert, una aposta valenta d'aquesta editorial independent que recuperarà tota l'obra de Michael McDowell, mort l'any 1999, sense conèixer l'èxit de les seves creacions.
Bé, la cosa tampoc seria potser exacta d'aquesta manera, perquè la primera publicació als anys 80 als Estats Units va ser un èxit, però va ser un èxit de l'anomenada literatura popular, considerada de baixa qualitat. No ha estat fins 40 anys després, després també que Stephen King qualificàs McDowell com a mestre i com el millor de tots, que el fenomen va posar-se en marxa a tots nivells. Un boca a orella d'editors a llibreters, de llibreters a lectors, que va arribar també a Jan Martí, que és l'editor de l'editorial independent Blacky Books.
El que vam descobrir és que no era literatura menor i que el fet de que hagués estat encapsulat dintre aquestes col·leccions, entre cometes, barates, havia impedit que molta altra gent el descobrís i valorés la seva literatura.
Michael McDowell va ser guionista de Tim Burton a Beetlejuice o a Malson abans de Nadal. Defensava amb orgull ser un escriptor comercial. Creia que era un error pensar que s'escriu per l'eternitat. Blackwater són més de 1.000 pàgines, però dividides en 6 lliuraments, una decisió de l'autor, que és per a Martí part del seu èxit i més actual que mai.
No només era un gran autor, sinó que ell escrivia homenatjant els fulletins del segle XIX, que també havien sigut la gran literatura popular del segle XIX, a Dumas, Balzac, etc. I el que no sabia ell quan estava escrivint aquest Blackwater és que en realitat estava escrivint en la forma del que seria el gran èxit cultural del segle XXI, que són les sèries de televisió.
Llibres de butxaca que han abandonat el seu pulp original per transformar-se en autèntiques joies visuals gràcies a la feina de Pedro Oyarbide. 6 joies d'11 per 16 centímetres.
Ens agrada molt que el llibre, a més de ser un artefacte perfecte a nivell de lectura i de portabilitat, també sigui un objecte que vulguis col·leccionar. I per això vam crear aquesta col·lecció gràfica amb el Pedro Oyarbide, que va ser encertadíssima. Que tot i ser llibres que costen molt poquet, són llibres preciosos, amb estampacions daurades, platejades, amb relleu. Són llibres que també han tingut el seu èxit, també gràcies a la part estètica, que per nosaltres també és molt important.
Blackwater és el darrer èxit d'una editorial orgullosament independent que va saltar a la fama amb l'extraordinari èxit d'Instrumental, un llibre del pianista James Rhodes en què destapava la seva vivència com a víctima sexual quan era infant, una història que acabaria donant nom fins i tot a una llei de protecció de la infància. Ara, amb la història de Perdido, Martí està convençut que s'ha col·laborat a millorar l'índex lector del país.
El que més ens il·lusiona en aquest fenomen és quanta gent ens ha dit que ha tornat a llegir, que ha recuperat l'hàbit de llegir, que ha recuperat el plaer de llegir a partir de Blackwater. I això és impagable.
Per això Blackwater serà el primer d'una sèrie de títols.
El que hem decidit des del primer moment és crear tota una biblioteca Michael McDowell a dintre la nostra editorial i cada any anirem traient a poc a poc totes les seves novel·les perquè totes la gent pugui disfrutar i seguir llegint a un gran escriptor recuperat, aquest diamant en brut que ens vam tenir la sort de descobrir. I ja aquest octubre sortirem el 8 d'octubre amb la seva nova novel·la, que es diu Filla de la Venjança, i que promet emocions molt fortes, també.
Veurem si aquesta Filla de la Venjança assoleix el mateix nivell d'èxit que Blackwater, però no sembla fàcil, ja que les històries, les aliances i les desgràcies d'aquesta família d'Alabama, amb el seu punt de fantasia i terror, van camí de convertir-se en el llibre més venut del segle XXI.
És una dona 10, vesteix la 38, es posa la 40 per mi.
Avui és dilluns, el darrer d'agost, estiu de Plancara i temps de festes arreu. Vos feim ara un parell de recomanacions amb la nostra agenda.
La primera avui mateix és Divas, és una reunió de dones 10, com diu aquesta cançó de Marisa Rojas, que escoltam de fons, i serà a Montuïri, a la plaça Major, a partir de les 10:30. I serà Marga Pocoví, Marisa Rojas, també Esperança Sureda, amb l'orquestra Calypso, tot plegat per cloure les festes a Sant Bartomeu. Demà, plat fort a Falanits, Amaral i Maria Hein al parc de Sa Torre a les 8:30. Falanits amb festes és sinònim de màgia i d'Anna Maria Hein no cal dir res, s'ha de veure, i d'Amaral heu de saber que aterra amb l'esperadíssima gira Dolce Vita Tour. Passem a dijous.
És
escondido entre los coches.
Però no ens movem de Felanitx perquè teniu aquests que escolteu de fons, els 2000, si anàureu de festa, de ben segur els coneixeu. Són els Orris Camoi, possiblement els inventors de les verbenes tal com són ara. A part de sa torre, a partir de les 8:30, i Pops, i després ells, els Orris Camoi, i per tancar, ben entrada la nit, la dècada prodigiosa. Dijous també, nou romancer a Binissalem, fan 30 anys damunt dels escenaris, i seran a Can Gelabert a les 9:30 de la nit. I us agraden els Lori Meyers? Si és que sí, alerta, perquè aterren de nou, ho faran amb L.A., La Mujer de Verde, Free Nipple, Sor Striercol, tot això al Parc de Sa Torre, i acabarà, ja veurem quan, el cas és que les festes de Felanitx fan 100 anys i tot això s'ha de celebrar a les Torres.
El amanecer, hay cambio de estación y es un
l'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I acabem, Sandra, de l'única manera que pot acabar avui una secció cultural, amb Born to Run.
Sí, amb el mític disc de Bruce Springsteen, que avui fa 50 anys de l'edició d'aquest treball, un imprescindible de la història de la música, quan amb 25 anys de Boss va rebre l'amenaça de perdre el contracte amb Columbia si el disc no era un èxit, i ho va ser. Bruce volia que sonàs com el darrer disc a la Terra i ho va aconseguir, parlant de cotxes, d'amor, de sexe, de pèrdues i de frustracions. Amb una E-Street Band prodigiosa, un Clarence Clemons imprescindible, Springsteen tocaria el cel i el faria tocar a més d'una generació durant més de mig segle.
Són les 3, actualitzem els titulars que ens deixa aquest dilluns, 25 d'agost, encetam la darrera setmana d'agost i ho feim una vegada més amb la crisi migratòria en el centre de l'actualitat. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Després de dies de recerca a la mà, Salvament Marítim ha suspès de manera definitiva el dispositiu per trobar els cossos dels 15 migrants desapareguts la setmana passada a Mallorca i Cabrera. Els mitjans ja no sortiran a la mà, però es mantindrà l'avís a navegants per si es produís algun albirament.
A l'esfera política, totes les administracions d'Eivissa, governades pel PP, han significat avui un front comú per reclamar al govern central un canvi en política migratòria.
El president del Consell i els Batles de l'Illa demanen a l'executiu de Pedro Sánchez un diàleg intens amb Algèria per frenar la sortida d'embarcacions irregulars cap a les Balears. Si no hi ha novetats, el Consell de Ministres aprovarà demà la distribució dels menors migrants no acompanyats arribats a Canàries, Ceuta i Melilla. José Vicente Mariboso és el president del PP d'Eivissa.
Que el delegado del gobierno diga, como gran novedad, que va a dar tres comidas, es una vergüenza. Es una vergüenza lo que tiene montado aquí, lo que tiene montado en Formentera. Se olvidaron de Formentera con el convenio con Cruz Roja.
Retorna el contingent dels bombers de les Balears destinats als incendis de Castella i Lleó.
Aquest dilluns de matinada han tornat a casa les 46 persones i els 21 vehicles que han fet feina durant 5 dies a les zones assignades a la província de Lleó i han ajudat a estabilitzar els focs. Toni Pujol és el caporal dels bombers de Mallorca.
Aquella gent estava desesperada perquè això és un foc d'una magnitud tan grossa que és com si ara de matí m'aixecam i veiem tota la serra de Tramuntana, des d'Andratx fins a Pollença, completament encesa, a on té el que estima, té els seus animals, té les seves cases, i no hi ha medis.
L'onada d'incendis a la península deixa ja 34.500 persones desallotjades.
La verema ja està en marxa. Els cellers de vi de la Terra de Mallorca ja han collit un 30% de la producció total de raïm d'enguany.
Preveuen que la producció de vi serà major gràcies a les pluges. Varietats locals com l'escurçà, el giró negre o l'esperó de gall guanyen força per la creixent demanda del mercat internacional. Escoltem Magdalena Mesquida, presidenta del Consell Regulador de Vi de la Terra.
D'aquest 30% que han fet la collita, podem dir que és una barema molt més generosa que altres anys, perquè altres anys, com sabeu, han patit una sequera tremenda, i enguany el que ha fet és donar molt de conhort a la planta. Aquest estrès hídric que ha patit, enguany s'ha recuperat un poquet. Per tant, és molt bona notícia per la producció i per la qualitat.
A Eivissa, pla de xoc a Sant Josep per millorar la neteja de les platges verges del municipi.
Donada l'extrema brutor de les platges de Comte i Calabassa, l'Ajuntament ha decidit dur màquines cada 15 dies fins a finals d'octubre per filtrar l'arena a una profunditat de 10 centímetres. Felicia Bocú és regidora de Medi Ambient de Sant Josep.
Dado el alto grado de incivismo y de poca conciencia que estás en una playa que no es un cubo de basura, la gente pensará que todo es posible o trayendo dinero, consumiendo todo es posible, y no es así. En Eivissa no es todo posible.
En successos, a presó provisional per a un jove per, suposadament, apunyalar dues persones a Palma.
La primera agressió es va produir dissabte a hora baixa al barri de Son Gotleu i la segona al mateix lloc hores després. El jove va ser detingut l'endemà després de ser reconegut per una de les víctimes. Se l'acusa dels delictes de robatori amb violència, lesions i atemptar contra els agents de l'autoritat.
I el món del cinema plora avui la mort de Verónica Echegui als 42 anys.